Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Avui s'assigna al Paraguai l'acord entre la Unió Europea i els països llatinoamericans del Mercosur. Es crearà la zona de lliure comerç més gran del món amb un mercat de 800 milions de consumidors. Aquest tractat té el rebuig del sector de la pagesia de molts països europeus. Precisament, Unió de Pagesos farà una tracturada fins a Madrid l'11 de febrer per reclamar una revisió de l'acord. Ho ha anunciat la seva coordinadora Raquel Serrat a 3Cat Info, on ha exposat els motius de la mobilització.
Per exigir una revisió d'aquest tractat, una protecció de la producció europea i també relacionat amb la nova proposta de la política agrària comuna que està sobre la taula, que es doti de pressupost suficient i que es recolzi realment els pagesos catalans, espanyols i europeus.
Des d'Unió de Pagesos afirmen que el problema és que algunes mesures que els protegeixen, com l'aplicació de les clàusules mirall o de salvaguarda, no són obligatòries, sinó recomanacions i, per tant, afirmen, no són efectives. Més notícies que repassem amb la Núria Har. El líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, qualifica Trump de criminal per, segons ha dit, haver provocat víctimes i danys al país durant les protestes.
A l'inici de la revolta, el president nord-americà va animar els manifestants a sortir al carrer i va amenaçar el règim dels ayatolars d'actuar amb fermesa si seguia amb la repressió policial dels manifestants. Segons mitjans iranians, Khamenei considera que les últimes protestes al país han estat diferents perquè Trump s'hi ha involucrat a nivell personal.
Detinguts dos mecànics a Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, per robar tres motocicletes i manipular-ne el número de bastidor.
Els dos homes, de 20 i 23 anys, utilitzaven una nau clandestina on modificaven les motos i en desmuntaven les peces per després vendre-les a través de portals d'internet. La investigació va començar l'octubre arran de la denúncia del robatori d'una motocicleta a la Selva del Camp que se sospitava que podia estar amagada en una nau de Montblanc. Allà van trobar-hi quatre motos amb el número de bastidor manipulat. Una corresponia al robatori denunciat i dues més havien estat sostretes a Valls. En l'operació es van detenir primer un mecànic i aquest dijous el segon, com a presumptes autors de dos delictes de furt d'ús de vehicle i falsificació de document públic.
Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida apunta que el fred extrem i la contaminació de l'aire poden ser desencadenants de crisis epilèptiques.
Una conclusió a la qual arriben després d'estudiar durant 10 anys gairebé 4.800 atencions hospitalàries d'urgència per aquesta patologia, les crisis epilèptiques, i creuar les dades amb factors ambientals. Lleida, Estela Busoms.
Bon dia. L'estudi liderat per la investigadora Cecília Llobet ha permès trobar un patró a partir de l'anàlisi de centenars de dades, i és que les temperatures molt baixes i la contaminació, en concret de diòxid de nitrogen, poden incrementar fins a un 40% el risc de tenir una crisi epilèptica.
En el nostre estudi sí que s'ha vist que en determinades temperatures o en determinats contaminants, doncs aquell dia la pressió assistencial d'urgències en quant a determinades malalties doncs està incrementada.
Llobet insisteix que s'han de fer estudis addicionals per identificar bé els factors ambientals implicats i valorar a partir d'aquí mesures preventives. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
Al·lèrgiques al pol·len actuen avui a Mollà, la capital del Moianès. La Girl Band del barri de Gràcia de Barcelona, que va publicar el seu darrer disc, Alarma, farà un any, torna amb el seu característic pop-rock festiu i reverent, un directe més ballable i molta energia dalt de l'escenari. Serà la prèvia a la gira de minisales, que faran a finals de febrer a la capital catalana. El concert d'avui a Mollà començarà a les 8 del vespre a l'espai cultural Les Faixes. I els esports, Joan Fitó.
John Solis marxa al Birmingham anglès, cedit i amb opció de compra obligatòria si el futbolista compleix una sèrie d'objectius. Ho ha fet oficial al Girona fa uns minuts. El club espera fer oficial també l'arribada de l'argentí Claudio Echeverri entre avui i demà. A més, el Girona espera també poder anunciar a principis de la setmana vinent les arribades del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, i Fran Beltran, migcampista del Celta de Vigo. El Girona, per cert, va guanyar ahir 0-2 a Cornellà contra l'Espanyol. També en futbol, a les dues s'estrena Álvaro Arbeloa com a entrenador del Madrid al Bernabéu. Els blancs reben el Llevant després de caure entre setmana a la Copa contra l'Albacete. El Dakar en cotxes, victòria final per a Nasser Al-Attiyah. Nani Roma ha acabat segon. En motos, victòria de Luciano Benavides, que s'ha imposat amb només 2 segons de marge sobre Ricky Brabec. L'etapa d'avui, l'última d'aquest Dakar, l'ha guanyat el català Edgar Canet. En bàsquet, a les 8, Gran Canària a Lleida, 16a jornada de l'ACB. A la Lliga Femenina, quan passin 10 minuts de les 6, Penya i Baeta, i a les 7, Araski, Uni Girona. I un apunt més, perquè el KC Barcelona jugarà avui, a 3:15 de la tarda, la final de la Champions Challenger de Korfball, la segona competició europea. Els catalans s'enfrontaran al Carnaxide portuguès.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Lady, will power, it's now or never. Give your love to me and I'll shower your heart with tenderness endlessly. Amb Roger Escapa.
12:06. Din, 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 din. A aquesta hora, la jugular, pantalles i cor al suplement amb els periodistes més tafaners de Catalunya, la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora a tots dos.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, quina setmana. Indignat.
No m'estranya, perquè hem de parlar de Julio Iglesias i les greus acusacions d'agressió sexual que han fet dues ex-treballadores seves. Van sortint coses, i de quina manera, després d'uns primers dies de silenci absolut, Julio Iglesias ha fet un comunicat en què nega totes les acusacions i diu que ja està preparant la seva defensa. De seguida parlarem d'aquest advocat, però abans, a veure, una primera valoració de tot això que ha anat sortint i com ho ha encaixat, perquè suposo que, sorpresa, sorpresa, tampoc us ha acabat de generar, Joan.
Mira, jo crec que jo esta setmana he descobert que el món se divideix entre persones que s'han quedat molt estranyades i persones que no mos hi hem quedat gens. I això vol dir que tenim una gran feina per fer a nivell social d'educació i de... No? És a dir, hem de fer molta evangelització tal com està tot, perquè vol dir que si alguna persona, després de totes aquestes presumptes acusacions que afecten a Julio Iglesias, ha quedat sorpresa, vol dir que no tenim el sistema d'alarmes ben posat, no? Perquè vol dir que una persona que és capaç de fer petons a totes les dones que té al seu voltant...
Riu-te'n de Rubiales.
Exactament. Sí, sí. De ser absolutament invasiu en totes les dones que té al seu voltant. De persones...
És que les assetjava directament. Vull dir, ara que veiem aquests vídeos d'ella amb presentadores, com les tocava, com els hi ficava la llengua fins a la tràquia gairebé. O sigui,
elles, i amb les ballarines volia... dels seus concerts, no?
També,
que
també.
Hi havia un moment en què s'hi aprovava i els hi feia un petó davant l'aplaudiment de tothom.
Si una dona avui en dia, quan ha descobert esta notícia, s'ha quedat estranyada, vol dir que no té el sistema d'alarmes ben posat i que hi ha una gran tasca social a fer per a ubicar les red flags, perquè este senyor...
Sobretot,
És un cas evident que és algú que pot anar més enllà pels seus comportaments, no?
És que si ho fa davant d'una càmera, què és el que fa darrere? O sigui, per això a mi no m'ha sorprès quan han sortit els testimonis d'aquestes ex-treballadores d'ell. Però, tot i així... És que els detalls que elles expliquen són esfereïdors. Vull dir, hi ha gent que encara dubta de que això hagi pogut passar. O sigui, les coses que elles expliquen no te les pots inventar si no les has viscut. O sigui, hi ha un detall d'una de les treballadores que explica, per exemple, ell té molts problemes d'asiàtica arran d'un accident que va tenir als anys 60 i a vegades diu que ho passa molt malament per les nits i té com uns rampes i bueno, que necessita com relaxar-se. I ell explica que va estar una nit sencera i apal·li els testicles i el penis perquè ell es pogués relaxar. I que quan s'adormia, l'estomacava perquè continués. A tu això, o sigui, no t'ho pots inventar. O sigui, jo, de veritat, encara hi ha gent que pensa que aquesta noia... O sigui, a més, què guanya? Si ell és un home poderós, que ho té tot, que pot anar... O sigui, ella no és ningú, no és rica, és o sigui, té una vulnerabilitat total. Les tria justament noies joves, pobres... O sigui, ella fa aquesta tria per poder després fer el que vulgui amb elles, quan les tria per treballar a casa seva.
No es quedarà de braços creuats. L'exclusiva sabem que és del diari Oponesa, que ha anat desgranant també informació. Qui és el seu advocat? Perquè més enllà d'aquest comunicat que va publicar ahir, què diu aquest comunicat i qui és el seu advocat i què passarà a partir d'ara?
Mira, el comunicat el que diu és: mai he abusat, coaccionat o faltat al respecte a cap dona. cosa que ja és mentida, perquè les hem vist a les imatges, de com les assetja fins i tot a presentadores davant d'una càmera. Aquestes acusacions són absolutament falses i em causen una gran tristesa. Mai havia sentit tanta maldat, però encara em queden forces perquè la gent conegui la meva veritat i defensar la meva dignitat. Ell diu, mai havia sentit tanta maldat. És que tu ets maligna. O sigui, a mi el que em fa por és ell, no aquestes pobres noies.
És que el seu comunicat parla més d'ell que no del que està passant. És a dir, no? Quan parla de que ell se sent trist, no? És a dir, davant de totes aquestes acusacions, sortir a parlar de la teva tristesa demostra que ets una persona baixament empàtica, molt
Zero.
Poc empàtica. Eh?
Això per una... Bueno, després... bàsicament perquè sempre haurà pogut fer el que haurà volgut i ningú li haurà ni estossegat. Saps el que et vull dir? O sigui, ell ha pogut fer i desfer, era un home poderós i està clar que això és una pràctica segurament que ha fet tota la vida. El que passa que ara això ja no es pot fer, gràcies a Déu.
També ha agraït els missatges de lleialtat, no? Que crec que triar particularment la paraula lleialtat...
A Isabel Díaz Ayuso. Me refereix.
Bueno, després repassarem...
Més lleialtat que el tuit relacionant les protestes de l'Iran amb el que ha passat amb Julio Iglesias té nassos. A veure, parleu-me d'aquest advocat perquè calcem-nos a partir d'ara, perquè Julio Iglesias és una persona, com apunteu, molt poderosa.
Totalment.
I segur que les querelles aniran a punta pala.
Sí, el seu advocat és José Antonio Choclán, que és un jutge de l'Audiència Nacional que ara es dedica a fer d'advocat. És un advocat que té al seu currículum multitud de casos en els quals ha defensat a persones com Corina, a Víctor Daldama, conegut últimament pel cas Coldo, també a David Marjaliza, conegut pel cas Púnica, i que ha format part de casos com les targetes Black, Caja de Ahorros del Mediterrani o el Banc Popular quan va fer fallida.
El millor de cada casa, veig, eh?
És a dir, esta persona... sap molt bé com se mou el poder, té tots els contactes, diríem que és... És a dir, quan diuen, com és que aquestes noies no denuncien si tan indignades i tan malament els ha tractat? Doncs precisament per això, perquè elles, segurament, entre les dos, si volen denunciar algun dia, perquè l'únic que han fet és una denúncia periodística, no tindran diners ni per anar a un advocat que porta 23.000 casos a l'hora i que els fa per la nit una mica de cas en elles perquè se sent motivat. És a dir, bueno, davant
i
hi ha un senyor...
Que porten 4 anys, recopilant proves, vull dir que no és una denúncia així, vinga, ara m'aixeco i denuncio. Hi ha gent també que li costa moltíssim perquè saben el que diu, que són tan vulnerables que necessiten estar reforçades una de proves.
I que el diari Opones i Univision, que són els autors d'aquesta notícia exclusiva, estan preparats per la que els hi caurà a sobre i que han fet tots els seus càlculs de publicar una informació com aquesta.
Que a més també és molt curiós, no?, que ell, el comunicat, l'únic comunicat que ha fet a través d'Instagram com si fos un influencer, diu, no?, bàsicament parla d'aquesta qüestió de que vol que es coneix que la seva veritat. Has tingut 3 anys per a comunicar la teva veritat perquè quan la gent ha de saber que ens escolta, que quan tu fas un reportatge periodístic, truques a totes les parts afectades, implicades en aquella informació. I ell no ha volgut dir res. Llavors, si no has volgut dir res, l'opció de dir la teva veritat ja l'has tingut i no l'has fet servir. Per què?
No està clar.
Què han passat aquestes últimes hores i com han reaccionat les revistes del cor? Perquè és evident que durant tota la vida ha estat un dels grans protagonistes d'aquestes revistes i durant molts anys l'han protegit a Julio Iglesias.
Sí.
Com han actuat un cop s'ha publicat aquesta informació?
La revista Ola sí que és cert que van dir que ell acabaria publicant aquest comunicat, o sigui que deien que ell estava tranquil i el que estava fent era... escriure aquest comunicat i per donar la seva versió dels fets, que és que ell no té cap culpa de res, i les altres revistes doncs, han anat publicant el que justament treia el diario.es. A mi el que m'ha cridat l'atenció és el que ha fet la seva família, sobretot Miranda, que és actualment encara la seva dona. Ella ha posat un comentari a les xarxes socials que posa a tu lado siempre. A tu lado siempre, pues chica, no vives ni a su lado. O sigui, des de fa anys. Bàsicament perquè ella diu que viu a Miami perquè els fills ara ja són grans i han estat estudiant a Miami, però si ets una família també podria viure a Miami perfectament.
Tenen jet privat, ne tenen dos.
Home,
vull dir que es poden anar a visitar molt més del que presumptament s'estan visitant.
Ella el que fa és viure entre Punta Cana i Bahamas, ella viu a Miami i després també tenen una casa a Ojen, que és on ella acostuma, allà a Marbella, a passar els estius amb els fills.
Però... Ella a Espanya fa molts anys que no hi ve.
fa 5 anys que no trepitja Espanya.
I que no veiem una fotografia seva recent, també? Clar, no recordem l'última, pràcticament,
això,
no?
Això és tot un tema, no? El fet de que ell, que sempre ha tingut molt ben controlada la seva, no, la seva faceta mediàtica, que no aconseguim tenir una foto d'ell en una figura molt transversal, vull dir que la premsa rosa estaria encantada de tindre una foto seva. Recordeu la que es va muntar quan li van fer aquella foto acompanyat de dos noies a la platja, sí, recordeu, sí. Fa temps, que en seguida va reaccionar, li va semblar que li va sentar bastant malament perquè aquelles fotos...
Tenia dificultats de mobilitat, l'havien de sostenir aquestes dues treballadores.
D'aquelles fotos se podia derivar a entendre que podia tindre unes suposades dificultats a l'hora de moure's.
És que és evident.
Clar. Però és que això és un fet, perquè...
I això a ell li va molestar molt. Llavors, és bastant possible que faci tot el que estigui al seu abast perquè no tinguéssim cap foto seva mai més, jo crec.
El que va explicar l'altre dia un dels seus cosins germans és que ell ara gairebé està paralític. O sigui, ell té uns problemes de mobilitat perquè té problemes a la columna, té un tumor benigne a un os, llavors això li genera dificultat per caminar i per moure's. Llavors, una persona que, recordem, que depèn de les entrevistes, ja no volia que un dels seus cantons no es veiés perquè era el dolent...
Això passa a vegades, eh? M'ha passat, mira.
Ah, sí?
Sí.
Però...
Una entrevista de l'Eclipsi, que estem rodant per la tele.
T'han dit que l'altre...
Un convidat,
sí.
Convidada en aquest cas, em va fer...
Canviar.
Ja estàvem rodant, eh? Em va fer girar. Vaig haver de seure a l'altra cadira.
No se'n recordava.
Perquè ella tenia un costat bo i...
Tu estàs tot bons, no? Llavors no passava res.
Jo no sé... O tots dos dolents. Jo no sé quin és el costat bo. Però sí, em va dir, escolta, ens podem girar. I ja vaig dir, sí, cap problema.
De fet, lo gran paer d'Isabel...
Sí, Julio Iglesias té un costat bo, també, suposo.
Sí, sempre
només
el mateix.
Només cal que mires, fiques Julio...
Sempre surt el mateix
costat, sí. Fiques Julio
Iglesias al Google Imatges...
Potser això de tenir un costat bo s'ho va inventar ell, no?
O algú li va dir i ell s'ho va creure, perquè, no sé, jo crec que ja no en té cap de bo, eh? També.
Si tu fiques Julio Iglesias al Google Imatges, sempre surt de la mateixa manera. De fet, un dels grans paers d'Isabel Preisler, quan se van divorciar, és que ella va començar a poder sortir ensenyant l'altra banda de la seva cara, que és la que ella considera que és la millor, perquè mentre havien estat casats no la podia ensenyar perquè ell l'obligava se quedava ell el perfil bo i en ella la ficava a l'altra banda i per tant no podia ensenyar la part bona. Hasta en este nivell de control arriba Julio Iglesias.
Quanta misèria, quanta misèria.
Imagina't. I després...
Creieu que això que ha passat el farà sortir a la palestra una altra vegada pública o simplement es defensarà a través dels seus advocats, a través dels seus comunicats i ell estarà tancat a casa seva, sí, doncs,
això,
com a
això
molt...
Això és un dubte que jo m'he plantejat l'altre dia i pensava... Jo crec que per restituir una mica la seva imatge pública, no, després d'aquestes acusacions, és possible que ell accedeixi a fer un reportatge de Família Idíl·lica a Hola, amb els seus fills que tenen Miranda.
Ah, a la revista Hola sí, però ell una entrevista no la donarà mai perquè ell al final el pensament que té és el mateix. Per tant, diria qualsevol vaginada que li aniria molt en contra segurament en el cas d'un judici. Jo crec que tot anirà per advocats. És més, sembla ser que Miranda volia anar a Punta Cana, estar amb ella en aquests moments i li ha dit que es quedi a casa seva. O sigui, imagina't. Ella a Punta Cana, a més, viu com una garjola d'or perquè viu reclosa en una mansió on evidentment ningú hi pot arribar i allà viu sol amb tot de dones joves que són qui l'acompanyen. Ara haurà de tenir... Per sort, anirà més en compte amb el que fa, jo crec.
Si tu revises la seva obra i les seves cançons, doncs et trobes amb peces com aquesta. Fuiste mía, solo mía, mía,
mía. Cuando tu piel era fresca,
como la hierba mojada. Red flag. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Red flag. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña. Red flag. Mis labios
los estrenaban. De niña, ¿eh?
Es que...
Mis labios los estrenaban. Espera. Mía, mía, mía. Cuando tu vientre era una colina cerrada. Això és 1987, cuando tu piel era fresca como la hierba mojada, cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban, cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban, cuando tu vientre era una colina cerrada.
L'heteropatriarcat convertit en lletra musical. Tot resumit, 2.000 anys d'opressió patriarcal en una lletra de 3 minuts.
Una altra.
Siempre.
cuidado me puedes perder. Si algo más no me atiendes.
Cuidado me puedes perder si algo más no me atiendes.
Wow. Wow.
Si noto el más leve desaire, te voy a dejar de querer.
Manual del narcisisme. Te voy a dejar de querer, eh? Però les, amor condicional.
Les lletres mai se les va escriure ell, no? Pràcticament mai, només a l'inici.
Hi ha algunes que sí que ha intervingut, hi ha altres que són de Manuel Alejandro, però
sempre... Al final les defensava, no? I les firmava.
No, i que al final són lletres que els hi feien en adaptació a la, al personatge, eh?
Com pensaven?
Clar. També algunes li feia Ramon Acusa de Duodinàmico, que clar, ara ho entenem tot, també.
El seu gran aliat.
És el seu gran aliat. L'altre dia, més a més, ell va sortir en un programa defensant-lo i dient... ¿Cómo puede violar a una persona y que esa persona siga viviendo contigo y dejándose violar cada día? Pues porque esa persona no podía salir ni de esa casa, porque aquella señora no tenía els mitjans. O sigui, de veritat. Després diu, si te violen un dia, vas a la policia. Pues, pues no tothom té la força per poder fer això, senyor Ramon, millor estiguis callat. Però clar, és veritat que és masclista, igual que Julio Iglesias.
Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va.
Ser bohemios, ser bohemios, poeta y ser golfo me va.
Soy cantor de silencios que no viven paz.
Bé, ja en tenim prou, no?
No, sí, sí, és sí. Que ja...
No, no cal posar-lo més, jo crec.
Dos detalls sobre les cançons de Julio Iglesias, que jo crec que són molt interessants. Té una cançó que és de Niña Mujer, que mos la sabem tots de pe a pa, i Isabel Preisler, a les seues memòries, que va publicar l'any passat, va explicar que és una cançó que tothom creu que està dedicada a Chabeli, però en realitat és una cançó que estava dedicat a ella, però es van divorciar. Estava dedicat a Preisler, però es van divorciar i llavors ell, per venjança, la va dedicar a la seva filla gran, Chabeli. Però quan analitzes la lletra, dius, si aquesta lletra li estàs dedicant a la teva parella, potser aquí tenim un problema de concepció de les relacions de parella. I la de... Ai, ara em surt el nom.
El Truán i el Senyor, no?
No, la primera que hem sentit, la de...
La mejor de tu vida.
Exacte, la mejor de tu vida. Té també una història molt curiosa, que és que esta cançó, ell la va començar a cantar després d'haver-se divorciat o d'haver-se separat de Baitiaré, que és una noia que tenia 17 anys quan lo va conèixer ell. Llavors, si tu analitzes la lletra i diu lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, tots sabem de què estem parlant, vull dir que és una falta de tacte i de detall, però també hi ha una altra teoria sobre esta cançó, que és que li va dedicar a Preisler perquè coincidia més o menys temporalment aquell moment en què ell va dir lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, quan ella va començar a sortir en Boyer.
A veure,
venjança jo, i despit. Sí,
un moment, jo m'he perdut sí. Aquí amb...
Baitiaré.
És evident que hi ha molts fills o gent que diu que és fill de Julio Iglesias que no han estat reconeguts per la justícia o amb totes les querelles que han presentat, però reconeguts per ell, quants fills té?
8.
I de quantes parelles o dones diferents?
Dues.
Dos.
Dues, eh?
Sí.
D'Isabel Preisler, la primera?
I de Miranda, que en té 5.
Sí, comencem per Chabeli, del 1971, Julio José Iglesias, que és un digne hereu de son pare, que l'última nòvia que va tindre fa 4 anys me la va presentar a tots a un fotocall traient-la de baix d'un llençol.
D'un llençol, que era un fantasma.
En uns ulls pintats de fantasma. Que dius, i tothom ho va trobar normal, eh?
Home, no, tothom no ho vam trobar normal.
Home, no, vull dir que això és un fotocall comercial, vull dir que els organitzadors, tothom ho va trobar normal, i ell i ella ho van trobar normal, vull dir que la tasca que mos queda pendent a fer per tots. Este cas està demostrant que hi ha molta feina per fer. I després ve Enrique Iglesias, que és, i presumptament no té relació, després venen...
O sigui, amb Enrique Iglesias no hi ha bon rotllo.
Presumptament no hi ha relació.
Però diuen que és un tema més de competitivitat, no? Que el seu pare mai l'ha ajudat i al final ell sol ha venut molts més discos que Julio Iglesias. Una mica... Ell també, et dic que Enrique Iglesias ha estat penjant vídeos amb la seva filla a Instagram.
Com si no passés.
Passant del tema del pare.
Algun fill s'ha pronunciat sobre el que ha passat amb el pare, més enllà de que Enrique Iglesias ha continuat fent vida normal?
No, cap ha parlat. Sí que Tamara Falcó, que va dir Tito Julio, esto no pinta bien, però ella espera que surti absolt de tot i que Tot així ella deia que el mal ja està fent, no? Com dient que la seva imatge quedarà tocada per sempre. Mira, no em fa cap pena. I per cert, molt fort ahir, que és la que va parlar, va ser justament, abans ho deia el Joan Baitiaré, que és aquesta noia que va estar amb ell quan ella tenia 17 anys, just a separada de la Preissler, comença a sortir amb Baitiaré. Ells diu que no tenen res fins que ella en fa 18, poso en dubte, comencen a sortir, estan gairebé 8 anys, i ella, un cop ho deixen, escriu un llibre de memòries on parla de la seva relació amb Julio Iglesias. En aquell llibre, que és de l'any 2010, és a dir, fa 15 anys, té fragments molt heavies, on, per exemple, diu: me obligaba a hacer tríos contra mi voluntad. Me cuenta que va a llegar una muchacha, es guapa, viene de Alemania, y si queremos, ella podríamos hacer el amor al mismo tiempo. Diu, no era algo que deseaba hacer con él, o sigui, ella no ho volia fer, per tant era contra la seva voluntat, pero trató de ponérmelo fácil. Siempre me sentí incómoda, pero traté de apaciguar sus deseos. Julio era muy sexual. Y después de ella, cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama. Son como él las quiere, de senos grandes y dispuestas a todo. Son sombras que me abrazan, me hacen el amor y me comparten con él. Com dient que ella tot allò li feia fàstic. Ella ahir va estar en un programa de Telecinco que es diu De Viernes, i va dir, va tenir la cara de dir, que tot això, i també parla de, en aquestes memòries de me daba cocaína, yo no quería aceptar, me decía que no saliera sin sostén y sin unos tacones de más de 7 centímetros porque parecía una prostituta. Ella hi va dir que tot aquell llibre que havia estat signat per ella era mentida, que tot allò el traductor la va entendre malament. O sigui, 10 anys després, o sigui, 15 anys després, ella diu que tot allò, o sigui, tot allò no pot ser mentida, Baitiaré. O sigui, ahir els periodistes se'n feien creus, deien, però què ha passat? Doncs jo crec que ha passat que durant aquests 15 anys...
Té la capacitat, Julio Iglesias, de comprar silencis, si vol.
Exacte, exacte, perquè si no, no té cap sentit.
Potser algú ha sigut molt persuasiu en ella, o ella no es va llegir el seu propi llibre,
cosa que
i quan
no
ho va descobrir tampoc va denunciar la persona que l'havia ficat en este problema, perquè si a tu t'escriuen un llibre... Home. I te diuen que has dit totes aquestes coses que difamen a una altra persona, tu t'estan ficant en un problema com d'aquí demà, però ella no va denunciar a ningú. Després, i ara sí.
Però és que després de treure aquestes memòries, hi ha una entrevista al periòdico que li pregunten justament i ella confirma aquesta informació. I diu, sí, sí, era tot contra la meva voluntat. I ara diu que no. Vull dir, aquesta senyora, jo crec que ahir també van fer una feina justeta, aquests periodistes, que no van repreguntar o van treure justament aquesta entrevista.
Hi ha alguna previsió que Julio Iglesias torni a l'estat en algun moment, els propers mesos? Això havia de passar aquest any?
Ell, en principi, fa 5 anys que no ve, tot i que té una casa a Marbella, a Eugen, que és la que fa servir la seva dona actual, Miranda, i els 5 fills que han tingut junts, però ell no ve. Ells venen a passar l'estiu i a ell aquí no se'l troba. Llavors, potser és veritat que... no té cap intenció de trepitjar territori espanyol, potser perquè ja encara té obert un plet en un hipotètic fill que va tenir fora del matrimoni, fora de cap matrimoni, en Edith Santos, no? Javier Santos, que presumptament seria el seu fill. És una qüestió
és
que...
És un clon, o sigui, són idèntics.
Sí, sí, la veritat és que s'assemblen molt. Pot ser casualitat, pot ser no ho sigui, sí. Però potser és veritat que no té cap interès de vindre a Espanya precisament perquè aquest cas no es reactivi d'alguna manera.
2 minuts per 1:15 del migdia. Julio Iglesias ha acaparat tota l'atenció dels mitjans aquests dies, però dilluns saltava una altra notícia d'un àmbit, doncs, segurament... menys expectació que el de Julio Iglesias, però que també ens va deixar sorpresos i gelats. El fitxatge de Marc Giró per A3 Media. Rebeca, tu que portes tants anys treballant amb el Marc Giró, a Televisió Espanyola, subdirectora de Late Show. Estàs contenta, primer?
Estic contenta perquè continuaré tenint feina, que ja és molt. És a dir, que l'equip continua sent el mateix.
És a dir, s'emporta el Late Show de Televisió Espanyola a A3 Media o es dirà d'una altra manera?
Suposo que es dirà d'una altra manera perquè no crec que puguem posar el mateix nom. Sí que serà un format similar perquè al final jo crec que és un format on ella està molt còmode, que és el format de les entrevistes i de l'entreteniment. No sabem exactament què és el que podem continuar fent i el que no. Suposo que això els advocats ens ho diran, però sí que serà un format molt similar. La gent trobarà unes editorials com les que feia, perquè a vegades ara estan llegint a xarxes el Marc no podrà fer el que feia a Televisió Espanyola. Doncs jo crec que sí, que el Marc té via lliure. Recordem que la Sexta, a més, és una cadena on està Évole, on està Wyoming, que són gent que diuen el que els hi rota i amb un perfil o una línia editorial molt similar a la nostra. Per tant, la gent que li agradi el Marc i que li agradi el Late Show, que posi la Sexta, perquè jo crec que trobarà un format molt, molt similar.
Mm. Com s'ha empresa Televisió Espanyola?
Doncs mira, jo crec que ells...
Perquè
ja...
tenien un excedent de programes de leads, no?
Sí, tenien un excedent.
Ah, tenien Buenafuente,
sí,
que ara està de baixa.
Sí, el Cielo con ella Menar, també. Ah. Ara han fitxat Dani Rovira també per fer un altre.
Broncano, evidentment.
Broncano.
Vull dir que no sé si els ha fet un favor d'alguna manera o...
Mira, jo crec que ells apostaven pel Marc, però és cert que com a qualsevol persona a vegades t'arriba una oferta, ens pot passar qualsevol, i a vegades no és ni per calés, a vegades és simplement perquè l'aposta t'interessa més, pel que sigui, ho desconec, perquè això sí que és un tema de confidencialitat del Marc, però que ens pot passar qualsevol, vull dir que...
I el programa el fa des de Barcelona?
Sí. Sí, pensa que com ell està a RAC1, al final...
I continua, el programa dels migdies de RAC1 continua.
Sí, tot continua, sí.
I teniu data d'estrena? Perquè no sé si el programa del Late Show era gravat a Televisió Espanyola.
Sí, el programa era gravat, tenim encara un programa per emetre.
En queda un?
Sí, en queda un.
I s'acaba,
sí.
S'acomiada?
No ens acomiadem perquè... Clar, no sabíem que ens
havíem
de... No sabíem que ens havíem d'acomiadar a la francesa, sí. I ara, doncs, hem de començar a preproduir, a buscar un plató nou.
Quan comenceu?
Jo crec que cap a preproduir començarem cap al febrer, o sigui, dos mesos de preproducció segur, probablement després de Setmana Santa.
Mira, Callarissa, si necessiten col·laboradors.
Cariño, tens el meu telèfon? Marc també el té. Jo només vull una cosa sobre aquesta qüestió, que és que algú que viu la homosexualitat com la viu Marc Giró és un orgull patotes que estigui ocupant espais... tants com sigui possible. L'èxit de Marc Giró és èxit de totes. Visca el col·lectiu.
Bravo.
Passen dos minuts, t'has quedat acabat? No, vull dir que si vols 30 segons més endavant.
No, jo he dit tot el que havia de dir.
I donem pas a publicitat per la
porta. És molt necessari, el Giró, és molt necessari.
Una abraçada, molta sort també per ell i per tot l'equip, però bé que per la part que toca. Felicitats.
Si em dones 30 segons més, la que puc fer és criticar Ana Obregón.
Doncs vinga, va, 30 minuts per criticar Ana Obregón i anem a... 30 minuts, no, 30 segons. És que avui porto el dia espès.
30 segons per a criticar Ana Obregón.
I directament a la publi, jo ja no obro més la boca.
Que ha sortit en defensa de Julio Iglesias fent servir arguments de tota mena, i aquí he de dir que la vergonya principal és dels mitjans que li donen veu a persones que tenen un currículum com el que té ella, en tantes coses per a callar...
I que no està bé, Ana Obregón, jo crec que ha d'estar...
La responsabilitat és dels mitjans.
Tira, va.
Punt.
El suplement, amb Roger Escapa.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Aquest cap de setmana el Tot Gira.
Atenció!
Tot l'esport en directe amb la Lliga. L'ACB...
Frena! Avui la prova la faig jo, el Minguella. A veure, deixeu-vos estar de partits, que si l'Espanyol Girona, que si el Reial Societat Barça, no, res. Missatge clar, hombre. El Tot Gira és un programa de l'esport del cap de setmana. Totes les tardes de 4 a 9 de la nit. La porta en directe, paio, cantant gol. Bueno, i quatre coses més. Hala, ja està.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda.
Amb el gran Clopés.
Clopés. David Clopés.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte, tot a l'App i web.
I aquest diumenge, a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'App i el web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
300 grams de paraules. Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, la barreja impossible.
Anàvem barrejant una miqueta.
Català, ara castellà...
Català, castellà, sí.
Depèn amb qui parles, tu pues, canvies el castellà i no tens cap problema.
Com i per què els nostres joves fan aquesta barreja de llengües?
Jo crec que això que t'has dit, que una llengua s'aquella menjant a l'altra, si el continuem parlant i fomentant el català, no trobo que hagi de desaparèixer.
A veure, jo crec que ho farà al cap de molt temps. Espero no veure-ho.
Ells són el futur. Poden canviar les coses?
Abans he sigut molt pessimista, que això m'acaba de dir una última cosa que he estat rumiant. Crec que l'última paraula dels joves no hauria de ser que creiem que el català es perd. O sigui, hem de mantenir l'esperança i jo he estat pensant i la mantindré.
Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
Si la nena estima enredo, traus tu canit mentre on hem xucat. Quan em busquen va pujant a l'ego, no és per tant. Com que m'ha dit que m'estima, jo ja no l'estimo tant. Jo ja no t'estimo tant.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
Jo ja no t'estimo tant.
Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Pep Noguer, bon dia, bona hora.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu, Pep, on pares?
Doncs mira, avui a casa, tu. A casa, que s'està molt tranquil·let aquí, perquè ruïneja. No ruïneja aquí a Barcelona, no.
Home, aquí fa estona que estem esperant aquesta pluja que arribarà especialment aquesta tarda, ens ha dit el Néstor. Ha plogut amb intensitat en diferents punts del país, especialment comarques de Tarragona, també Terres de l'Ebre, alguns punts de Lleida, i aquesta tarda ve cap aquí, això. I a casa teva, què?
Aquí això, aquí ruïneix, aquí fa aquell xim-xim, saps allò de plou però no plou, però hi ha molta boira. Són aquells dies que van bé per fer guisadets, per fer rostits. Estic fent unes proves aquí amb una estufa que m'han portat els Reis. Saps aquelles estufes que són molt cookies, que tu fas el foc, fan dues feines aquesta estufa. Fas el foc i a més al damunt del foc hi ha un forn que pots rostir, és a dir, fas dues coses a la vegada.
I què hi fas aquí, que estàs rostint hores d'ara?
Mira, avui estic fent un pit de xai, perquè a més el pit de xai és una d'aquelles coses que gairebé no vol ningú, saps què vull dir? Mm. I és molt bona, és molt gustosa, té aquella part de greix que ve, que el pots treure al final de menjar-te'l, però que pots llepar aquells tendrums que tenen el pit de xai tan fantàstic, i buf, és que a mi m'encanta el teu pit de xai.
Pit de xai jo crec que no l'he tastat mai. No.
Què dius ara?
No, crec
mira,
que no.
Mira, el pròxim dia que vinguis farem pit de xai.
A veure si és veritat. Deu ben abat aquests dies aquí, eh?
No, res, molt poca cosa, eh?
Home, la nevada de fa 10-15 dies...
Aquella sí.
Aquí
sí.
La Garrotxa, devia, a casa teva, que estàs... Quants metres estàs, tu?
1.010.
Home, clar que havia de nevar.
Sí, va nevar, però bé... Passa aquelles nevades que jo sempre dic que a mi són les que m'encanten, que és que t'aixeques nevat, fas quatre fotos, fas un vídeo i a la tarda ja no hi és, saps? Pots anar a la carretera, no tens problemes, perquè, clar, aquí ets molt punyetero, saps? Allò, quan neva i neva allò 25 o 30 centímetres, qui va buscar llenya després, saps? Has de tenir la llenya al costat de casa.
Mm. Escolta'm, els companys de Catalunya Ràdio, de les xarxes, de les xarxes socials, han penjat, s'han apuntat a aquesta moda tan meravellosa d'agafar fotografies del teu rodet de fa 10 anys, del 2016, i n'han penjat unes quantes amb diferents presentadors de l'emissora, i n'han enganxat una teva i meva de fa 10 anys, que ja fèiem coses plegats, sí. I han passat els anys per tots dos, també, Noguer?
Sí, però t'haig de dir una cosa, eh?
T'he de dir que per tu han passat millor que per mi, potser, eh?
Per mi han passat pitjor.
No, al contrari, estàs millor perquè, bé, o sigui, hi ha hagut un efecte... O sigui, crec que tornes a estar bé, ara.
Sí, però si això ho haguessis dit fa mig any, no.
Exacte, sí, d'aquests 10 anys, si t'haguessin enganxat fa mig any, un any, la cosa anava pel pedregar, però estem remuntant, o sigui, està tornant el Pep Noguer del 2016.
Sí, gairebé, gairebé. Mira, t'haig de dir
en
una
canvi,
cosa...
En canvi, jo ja no tornaré mai, aquella fotografia...
Home, però és que ets un pipiolo, eh? És que,
heu d'entrar a l'Instagram de Catalunya Ràdio i allà veureu, doncs, com malament que ens ha anat aquesta dècada a pràcticament tots els presentadors de l'emissora, perquè estem, doncs, decadents, ja, eh?
No, no, però tu pensa una cosa, que aquí hi ha una cosa que és la que es veu, que és la part física. Després hi ha la part, diguem-ne, de la memòria, de tot allò que has gaudit, de tot allò que has fet, saps? Hi ha un petit relat que a mi m'agrada molt, que és que allò que diuen que hi ha molta gent que, clar, va comptant els anys, saps què vull dir? Ara en tinc 42, ara en tinc 43, i n'hi ha un que diu, el que has de fer és comptar els que et queden, saps? Mm-hmm. I llavors gaudeixes molt més de tot allò que fas. Jo m'estic apuntant a aquesta... O sigui, jo estic a l'edat ja que m'estic apuntant a això, amb el dia a dia, amb el gaudir, amb la parsimònia, la tranquil·litat, el saber fer. Una mica el que avui has fet amb l'Angeleta, que m'ha encantat, Roger.
Mira, l'Angeleta té a punt de fer 95 anys i dubto molt que compti els anys que li queden, que s'ho miri així, però quan mira cap enrere, la vitalitat que desprèn i aquesta energia és encomanadora, realment, i el riure és una meravella. I totes aquestes receptes que espero que no s'emporti a la tomba, perquè heu preparat un llibre i suposo que n'explica unes quantes, perquè és una immensa cuinera, també,
Exacte, sí, és una immensa cuinera, cuina molt, va molt al mercat, va molt al supermercat també a comprar, i al mercat hi compro unes coses i al supermercat una altra, i esperem que aquest Sant Jordi tinguem aquest llibre a les mans. Hi ha més de 30 receptes, hi ha moltes històries seves, des del molí de Galobardes, allà on va néixer, com va conèixer en Josep, bueno, moltes històries, i sobretot aquesta part de la memòria. Mira, ahir precisament encara estàvem mirant les galerades, i me'n dono compte de que parlant amb ella i anant escrivint aquest llibre, hi ha allò, unes quantes paraules que es repeteixen molt, saps què vull dir? Mm. Però clar, és que és això, és que aquesta dona és tradició, és memòria. Qualsevol cosa per ella avui en dia és un ritus, és una litúrgia, no? I m'agrada molt, m'ho he passat molt bé estant amb ella, escrivint-te-la amb ella, amb el seu net, bueno, una passada.
El que és meravellós també és que 10 anys després del 2016, Pep, puguem continuar fent ràdio plegats en aquesta casa.
Vull dir que això m'encanta.
Això sí que és un gust. I parlar de coses com les que tractem avui, que aquesta hora costarà. Croquetes!
Ui!
Ahir divendres, dia 16 de gener, Dia Internacional de la Croqueta, i avui l'Alba Soler, periodista, comunicadora gastronòmica, coneguda com a Menja amb Gust a Instagram, ens acompanya en aquest estudi de Catalunya Ràdio. Alba, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep. Bon dia, Roger.
Hola, bon dia.
Què fa, Alba, que la croqueta sigui l'etapa estrella?
A veure, per començar, es pot menjar amb les mans. I això ja de per si ho fa fàcil, i sobretot quan estàs fent un aperitiu. És fregida, que els fregits agraden, però no és carregosa, cremoseta, és estupenda. Mm. És estupenda. I jo volia dir que jo us he vist igual al tren, tret de les ulleres retro del Pep, que jo he vist avui al matí.
És veritat, les ulleres, sort que les vas canviar. Va costar que les canvies,
has fet bé, has fet
sí,
bé.
Sí.
Són unes ulleres molt de... Ja no de 2016, són dels 2000, de la primera dècada
però
dels 2000.
Però compte que tornaran aquestes coses. No, però...
Tot torna. I una cosa de les croquetes també és que es comparteixen normalment. Tu no et demanes una tapa de croquetes per tu sol.
Correcte. Les croquetes són per compartir unes croquetes per... Bueno... Potser el Pep i jo segur que alguna vegada ens hem demanat una tapa de croquetes per nosaltres, però sí que és veritat que fa compartir, fa aperitiu, fa sopar lleuger...
Ara costa tant trobar una bona croqueta, és tan difícil,
no,
hi ha tanta cosa congelada, Pep.
Clar, sí, però mira, deixa'm trencar una llança aquí, perquè hi ha unes quantes coses. Primer de tot, la croqueta, quan nosaltres érem petits, era una cosa bastant... entre cometes, horrenda. És a dir, la croqueta era un producte de segona divisió, era una cosa que deies, de què té gust això? De què és aquesta? I miraves... Per què? Perquè la croqueta era una cosa industrialitzada. I ara és molt diferent. Ara la croqueta és... Ha passat una mica com l'hamburguesa, Avui en dia hi ha molta croqueta artesana, hi ha molta gent que se les fa, i t'haig de dir que hi ha... algunes empreses que fan croquetes de format industrial, però amb producte molt i molt bo, que, escolta'm, no sabria si les ha fet la teva àvia o les ha fet... Ara, clar, hi ha una cosa important aquí. El preu no són aquelles croquetes de 2 euros que a vegades pots comprar, segons com, Clar, s'ho fan pagar Hi ha croquetes per compartir i croquetes per menjar sola. Jo, mira, aquesta setmana em vaig menjar una a Sant Martí Sapresa, a Calvalls, una croqueta de botifarra negra, que al damunt hi havia un deuet de codonyat i una miqueta de poma allò tallada en juliana, que amb, aquella, amb una croqueta ja em fas prou, eh? Vull dir que... I bona.
I jo n'he dit una cosa similar, que sí que és veritat que hi ha croquetes que no són per compartir, perquè jo, per exemple, penso en unes croquetes que m'agraden molt, que són d'un restaurant que es diu el Teòric Taverna Gastronòmica, que segur que el coneixeu,
sí,
al carrer Bailén, i allà fan uns menús degustació que sempre hi ha un plat que sempre és una croqueta. Jo, per exemple, he tastat la croqueta de pollastre rostit amb salseta de pruna i orellana, que té gust de Nadal 100%, i és meravellosa. He tastat també croqueta mar i muntanya de botifarra fresca, sípia i la seva tinta i una allioli de cibulet boníssim. O potser en algun dia us trobeu croqueta de sobrassada amb formatge i maionesa de mel. Vull dir que aquestes són croquetes, que la portes potser la part més gourmet, que no és per compartir, clar, perquè en menges una i prou, però són magnífiques igualment.
I que la gra... Digues.
No anava a dir, però clar, fixa-t'hi, veus, ja hi posem aquella paraula, no? Croqueta més gourmet.
Ah,
no,
sí.
Croqueta més bona, és a dir, tothom a casa vol fer croquetes bones, sigui doncs amb una bona croqueta de rostit, que és molt bàsica, diguem-ne, que és aquella que gairebé té tothom, no? O ara que estem a l'hivern, una croqueta allò de carn d'olla, d'allò de la pilota, que també queda molt bé, o mira, per exemple, jo vaig molt a un restaurant aquí a Sant Privat d'en Bas, que es diu Can Turó, que és un d'aquells llocs que si no carregues no hi menges, doncs foten una croqueta de senglar o de cabirol, que clar, que allò és allò, tu fas el primer l'estofat, que és dir, l'estofat ja ens el podem menjar, però és que a part amb aquell estofat tu el desosses i això, el piques i en fas les croquetes. Llavors, hosti, tu, quan et pots menjar això, això és alta cuina, és alta cuina del dia a dia.
Mm. Digues, Alba.
Clar, és que jo també pensava que la croqueta també és una cosa que se fa molt amb menjar del dia d'abans, no? Per exemple, la meva àvia feia croquetes amb el rostit d'antes, que deia ella, perquè la meva àvia és del Pallars.
Això no era els canelons.
Bueno, la croqueta ella la feia amb el rostit d'antes, sempre.
I el farcit era el mateix que el caneló.
Sí. I llavors, per exemple, a Girona hi ha un restaurant molt mític que es diu Casa Marieta, que ja a la carta ja directament ja ho diuen, croquetes de pollastre, rostit d'abans. Que és aquesta tècnica d'això, del rostit d'antes.
I el fregit també és la gràcia, no? Perquè no és tan fàcil coure una croqueta bé a casa, eh, Pep? Com ho hem de fer? Bueno, a veure, quins errors són els més típics? Potser posem la croqueta quan l'oli no és prou calent, o posem...
Clar. Sí, sí. És que és molt curiós, eh? Perquè inclús, mira, ahir vaig estar mirant, per exemple, vaig posar el YouTube, i vaig dir, a veure què surt aquí de les croquetes, a veure què és el primer que et surt, no? I la gran majoria de vídeos fregeixen malament la croqueta. És a dir, sí, allò molt de producte, molta cosa i d'allò, i llavors la fregeixen malament. Quins és els dos errors més grans que hi ha, i després un altre que podem discutir, i això? Mira, un, primer de tot, la croqueta s'ha de fregir submergida. És a dir, la croqueta no és allò, un bistec que li has de donar a la volta. Saps? Per què? Perquè després té dues coccions diferents. I què passa? Que la part de la croqueta que no queda submergida es va escalfant, i és quan a vegades et trobes aquelles croquetes que semblen, saps allò que semblen un dònut, que tenen la raia al mig, que la raia al mig és la que s'ha cuit més i que ha fet una raia una miqueta més torrada. Aquesta és una dels errors. Després, una altra és la temperatura. Clar, depèn de la mida de la croqueta, i sobretot depèn de si la croqueta la tens a la nevera o ets aquells que tens aquelles croquetes petites que no passa res si les poses al congelador i les cous directament. Clar, has de comptar que la quantitat de croquetes per la temperatura que tenen i la temperatura i la quantitat que poses d'oli a la paella o a la fregidora et baixarà la temperatura una vegada posis les croquetes. Clar, imagina que poses, no sé, 10 croquetes que estan al congelador, que estan a menys 18 graus, tu els afotes amb una paella que hi poses poc oli i que aquell oli, sí, molt bé, està a 180 o 190 graus, però clar, 10 croquetes allà dintre, allò baixa molt ràpidament, és a dir, tu has de fer que aquells 180-190 graus de temperatura no baixin de 175-180, saps? Aquest és un altre error. Després n'hi ha un altre que és de matisos i que, bé, podríem dir que no és un error, però són qüestions d'aquelles de què hem de parlar, que és quin tipus d'oli, no? Hi ha molta gent que utilitza, doncs, un oli de girassol perquè és un oli econòmic i dius, mira, tot plegat per fregir. Jo sóc d'aquells que penso que prefereixo més menjar una croqueta cada mes i fregir-la amb un oli d'oliva verge extra, que hi ha molta gent que dirà, això sí, home, utilitzaràs l'oli d'oliva verge extra per fregir croquetes. Home, és l'oli, diguem-ne, que té, que és més sa que hi ha, és el que aguanta molt bé la temperatura de 180, 190, 200 i fins i tot 210 graus, si volguessis sense cremar-se, i si ho fas una vegada al mes, o una vegada cada dos mesos, doncs ho pots fer-ho. I després, guaita, el col és ben colat i aquell oli el pots utilitzar per fer un sofregit o així, saps què vull dir? Això ja són figues d'un altre paner. Hi ha gent que s'estima més allò, un oli de girassol refinat perquè no dona gust. Bueno, aquí cada un que faci el que vulgui, tu, o el que pugui.
I què en penses de la gent que les fa la fregidora d'aire?
Hosti, tu, mira, aquesta és una d'aquelles coses que la fregidora d'aire no guanya el fregit tradicional, eh?
A la fregidora d'aire, què surt bé fer allà?
Home, mira, jo hi faig molt... Déu-n'hi-do les coses que hi faig. Mira, primer de tot, a casa, la fregidora d'aire ens ha servit, diguem-ne, perquè la torradora ja ha desaparegut de casa.
A casa meva igual.
Sí. Després, la fregidora d'aire va molt bé, diguem-ne, per fer el que diu el col·lega Arnau París, la cuina pim-pam. Saps? Allò dius, hòstia, arribo, pim-pam, no haig de posar ni la paella, no haig d'encendre gairebé ni la campana, perquè ja ho tens allà. Jo, per exemple, arribes a casa, mira, aquesta setmana, arribo a casa, havíem fet unes mandonguilles, unes pilotilles. Doncs, guaita, la fregidora, les pilotilles, allò, uns fris-fris d'oli d'oliva verge extra que tenim aquí, allò, 12-15 minutets, el temps de fer l'amanideta, i vas molt ràpid, no has de girar les pilotilles, etc. Va molt bé. Ara, evidentment, home, no hi vulguis fer-hi allò, un bistec primet, saps què vull dir? Allò, el fregit, home, no. Però, per exemple, jo hi faig coses, mira, una cosa ben senzilla, tu agafes una terrina d'aquestes de ceràmica, de fang, i fots un formatge d'aquests que fonen bé, allò, quatre talls, quatre herbes aromàtiques, el poses allà, mentre el moment, doncs, de que agafes aquelles torradetes, aquella fruiteta que tens allà, i tens un berenar, ara que encara tenim el vi novell, que és boníssim, el vi novell, mira, jo en tinc un de l'Empordà, que és fantàstic, i fas uns berenars fantàstics, però les croquetes, jo no, Alba, tu què, la croqueta aquí?
No. Jo sempre dic que si et fa por perquè és fregit i més calories, menja croquetes un cop al mes, però menja-les com Déu mane, no?
Mm-hmm. Clar. I un altre error, ara que dèieu...
Que tenim alguns problemes amb el Pep, ara de seguida ho millorarem. La beixamel és un component també important? O hi ha tot... Hi ha croquetes que em porten, croquetes que no, suposo, Alba?
Sí. Però, sobretot, també hi ha una cosa que crec que és precisament que depèn de la beixamel, que ara sembla que si una croqueta no és molt líquida, la gent ja no la veu com tan bona. Als restaurants veus, o sobretot com hi és per xarxes, oh, mira que líquida, serà boníssima. Jo, les croquetes que he menjat de tota la vida que m'han fet les meves àvies no són croquetes líquides, són croquetes ben compactes i crec que això és com una moda més passatgera, no?
Així com la beixamel, queda clar, Pep, que amb els macarrons a tu no et convenç, en canvi, la croqueta t'agrada, beixamel?
Sí, a veure, m'agrada la beixamel, però mira, ara que parlàvem dels errors, un dels errors que fa molta gent que és coure malament la beixamel, és a dir, deixem a vegades beixamels una mica crues, que després les croquetes, entre això i que fregim malament i agafa molt d'oli, són indigestes i a més allò et fan anar molt al lavabo, no? La beixamel s'ha de fer bé, hem de fer un bon rux, allò, la quantitat de mantega i la quantitat de farina que hi ha d'anar-hi, i després deixar-ho coure bé i després afegir-hi la llet, i sobretot llet bona, mantega bona i llet bona. Això és primordial. Hi ha una cosa, abans que parlàvem de la carn de caneló, que tu deies, home, la carn de caneló ja serveix per fer croquetes? Sí. I nosaltres fem una versió, jo recordo, a l'any 91, imagina't, ara ja no parlem de 10 anys, escapa, ja parlem del 91, a Can Roca de tota la vida, és a dir, a casa dels pares dels germans Roca, sempre s'ha fet una croqueta que s'ha substituït la beixamel per puré de patata acabat de fer. Llavors, els dimecres, que era el dia que fèiem els canelons, doncs una part d'aquesta massa dels canelons l'agafàvem, la pesàvem i dèiem allò, 5 quilos, doncs va... 5 quilos de puré de patata acabat de fer, allò no triturat, sinó amb el passapurés, i quan estava en calent hi posàvem la massa dels canelons, la pasta dels canelons que ja estava feta, ben barrejada i cap a la nevera. I amb això, em sembla que encara els fan ara, fas unes croquetes, que no és amb blat, sinó que és amb puré de patata, acabat de fer, que són una delícia.
A veure, Alba, va, unes recomanacions on podem menjar les millors croquetes a casa nostra, al nostre país.
Mira, doncs ara es compraré una mica cap a casa, cap a Terres de Lleida, i segur que el Pep aquí em donarà la raó. Al restaurant Lo Pons, a Pons, fan unes croquetes de pernil, que sí, Pep?
Uf, boníssimes.
I també a Pons, al xalet, també fan unes croquetes de pernil ibèric i de ceps que són molt, molt bones. Per cert que Pons és un poble petit de carretera on la gent passa de llarg i trobo que hi ha uns restaurants molt, molt bons.
Sí. És que, a veure, avui en dia és això que diem, que croquetes en pots fer de tantes coses, i a més és important el fet aquest de que pots fer croquetes del territori, saps, allò, i fins i tot croquetes dolces, que això també és una altra cosa que és una cosa xula, és a dir, una croqueta, per exemple, de poma, allò dolceta, escolta, què vols que et digui, a mi m'agrada molt.
Al Nando Jovany se li van tirar al damunt quan va fer les croquetes aquelles de paella i de xorís al Regne Unit, vull dir que no sé si aquest és el camí o hauria de ser un altre.
Clar, aquí és una mica el que abans parlàveu de la croqueta líquida, no? Jo crec que la croqueta admet molta, molta creativitat i que no ens hem de tancar. Jo crec que la creativitat ben entesa i ben feta, allò amb bon fonament, serveix sobretot també per seguir visquent, perquè una cuina sigui viva. I escolta'm, per què no podem fer una croqueta, no ho sé, de patates amb suc, saps què vull dir? Allò que dèiem ara del puré de patata, o per què no podem fer una croqueta, doncs, de suquet de peix, saps què vull dir? És a dir, també una altra cosa, veus, és aquesta, les de peix, no les de gambes, potser ja no cal que les fem amb llet, és a dir, fem un bon concentrat de caps de gamba o un bon concentrat, diguem-ne, de peix, aquella part, diguem-ne, de peix li posem nata, perquè clar, així compensem la part del greix, i amb allò fem unes croquetes, i fem unes croquetes molt gustoses. El que sí hem de fer amb les croquetes és que les croquetes tinguin gust d'allò que diem, i si podem posar-hi identitat, Roger Escapa, home, unes croquetes de sobrassada d'enxerreina amb formatge blau de qui català, de sigui de la Cerdanya o sigui de la Vall d'en Bas, doncs fantàstic, tu.
Pep Noguer, que vagi de gust, bon profit.
A passeu!
Alba Soler, menja amb gust, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Ara tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Xavier Sala i Martín, Clàudia Muñoz Campillo, Maica Navarro i les Mamarazzis a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
A la primera meitat del segle XX hi va haver una soprano catalana especialment destacada. Conxita Badia va actuar en escenaris d'arreu del món i va mantenir relació artística amb alguns dels grans compositors del seu temps, començant pels tres mestres que va tenir, Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Avui parlem de peus de porc. Què diu l'enciclopèdia a Jordi Vilà que hem de fer si ens animem a cuinar peus de porc?
Un restaurant caníbal a Berlín.
Aviam. Ets bullits, polits, tot això. Va.
El que diu l'enciclopèdia no ho sé.
No, ets tu
no, ui.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Dos minuts per arribar a la una del migdia. Aquesta tarda enganxats al Tot Gira. A partir de les dues, a veure què passa en aquest Santiago Bernabéu. Xiulada o mocadurada, veurem. David Clopés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tenim ganes de...
Avui en principi guanya el Madrid, no?
Bueno, en principi. L'altre dia també en principi havia de guanyar contra l'Albacete, i mira...
Sí, però la Copa és diferent. La Copa és diferent. Jo crec que avui... Home, si perd avui el Madrid o empata, seria riuríem molt gros,
molt,
eh?
Riuríem molt, eh?
Seria molt gros.
Truca'm, sisplau, que vinc.
Sí, home, doncs mira...
Truca'm.
Tu prepara't per si de cas no facis la migdiada molt llarga.
No m'ha deixat la meva dona. M'ha dit que... És que avui és fora i m'ha dit... Informa'm a temps real de com va.
Madrid-Llevant, eh? No hem d'oblidar que el Llevant és el penúltim de la classificació. Que vaja, que el Madrid avui, sense Mbappé, és veritat, hauria de guanyar el partit i, per tant, guanyar una mica d'aire. Però el més interessant avui és veure, més enllà del partit, és com rep l'afició del Bernabéu els jugadors i Arbeloa. Això serà interessant. I a les 4 ens hi posarem.
Dakar, no? Avui també?
Amb Dakar. S'ha acabat fa no res. Confirmem que Nani Roma acaba segon. Era molt difícil arrabassar-li la primera posició a Nasser Al-Attiyah, que és qui ha guanyat. El sentirem. Hem pogut conversar fa no res. Hem enregistrat la conversa amb ell, amb el Nani Roma, molt content. 5è podi a la seva carrera. 29 Dakar, 53 anys té el Nani. Conversarem amb ell.
Felicitats a tot el Nani i a la seva família, perquè ho han lluitat tots.
Molt content i no n'hi ha per menys. Diu que seguirà tornant fins que guanyi. Doncs, per tant, en té per uns quants anys més. El sentirem avui. I compte, parlarem de Dro, que avui no s'ha entrenat amb el Barça. Compte que prepara la seva sortida.
Quina sorpresa,
probablement,
eh?
Cap a la Paris Saint-Germain.
Ha estat un cop baix inesperat, aquest, eh?
6 milions en treure el Barça.
Pel que val aquest nano d'aquí uns quants anys, segurament, perquè apunta maneres.
Tenint en compte que Flick li havia donat bastanta bola. Bé, veurem.
Demà més. Salut.
Adeu.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.